Díades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Plèiades,
Débora Escrivà,
Elisa Giner i el nostre company, que avui no ha pogut estar amb nosaltres, Antoni Martínez. Dret a la vida? Sempre que es debat sobre el dret a l'avortament, solem escoltar l'argument del dret a la vida. Però, qui defensa el dret a la vida d'aquestes dones que es posen en mans d'aficionats, en condicions insalubres, intentant exercir el seu dret a no tenir un fill no desitjat? Per parlar-nos del dret a decidir, tenim amb nosaltres la portaveu de la Coordinadora Feminista de València pel dret a decidir, Macu Gimeno. Benvinguda de nou, Macu.
Moltes gràcies. Benvingudes vosaltres a les jornades, que aprofite per a convidar-vos.
Molt bé. La nostra convidada naix a València l'any 1957. És funcionària de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana des de 1982 i alliberada en la Intersindical Valenciana des de l'any 2004. Al Congrés d'Intersindical del 2008 va assumir la responsabilitat de coordinar l'àrea de la dona a nivell de país. Representa i coordina la participació de la Intersindical Valenciana en les diferents plataformes feministes contra la violència de gènere, pel dret a decidir o contra l'explotació sexual, entre d'altres. Ha participat en diversos debats, entrevistes radiofòniques i de televisió sobre la violència masclista, explotació sexual i discriminació laboral. És representant d'Intersindical Valenciana a la taula negociadora per al Pla d'Igualtat de la Generalitat Valenciana i també ha comparegut al Congrés dels Diputats a la Subcomissió per a la Valoració i l'Estudi de la Llei Integral contra la Violència de Gènere en qualitat d'experta. Macu, el poder de decidir és nostre. Informades, rearmades, preparades. És el nom de la jornada sobre el dret de les dones a decidir sobre el seu cos que organitza la Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir de València. Per què s'ha triat aquest nom per aquesta jornada i per què s'ha triat la data del 28 de setembre?
Bueno, el nom s'ha triat perquè parlem molt del dret a decidir, que és un dret que és nostre i que volen arrebatar-lo i que realment si no pots decidir no tens poder sobre la teua vida i sobre res, no? I estàs llevant-te una llibertat. I per això va néixer el nom este, el lema del poder de decidir és nostre i no anem a permetre que ningú no ens ho arrebate, no? Informades perquè sabem què comporta que ens lleven aquest dret, sabem el que comporta la quantitat de morts que es produeixen per aborts clandestins, estem informades de com està la situació actual, estem informades de com està la resta del món, sempre podem estar més informades, però bueno, l'objectiu de la jornada és estar un poquet en debat entre totes, pues, veure com està la situació, què podem fer, què estratègies hem de seguir. Estem preparades, és el moment de fer la lluita, de continuar l'acció, perquè no anem a consentir que este dret ens arrebate. I estem rearmades, diguem rearmades, perquè esta lluita ja l'hem portat. Ja l'hem portat fa 30 anys i ara hem de tornar a rearmar-nos en els mateixos arguments i hem de tornar als carrers a demanar un dret que és nostre i que volen arrebatar-lo. I el 28 de setembre pues, bueno, ho fem coincidir perquè és el dia d'acció global per l'accés a l'avortament lliure i gratuït i segur en tot el món des de l'any 1990 i per això hem volgut que coincidirà la data.
Macu, quins són els objectius de la jornada i quines accions teniu previstes?
Bueno, els objectius de la jornada, com he dit, pues, són crear un espai de debat entre totes nosaltres, parlar de com està la situació, parlar d'ací de l'estat espanyol i un poquet també arran del món, no? Parlar de lo que és l'avortament, de quines condicions s'estan realitzant els avortaments clandestins, quines són les condicions que se realitzaran si la reforma que està prevista per el senyor Gallardón se porta a terme. I d'alguna manera pues,
crear estratègies, fer més xarxa, estar més unides que mai i continuar en la lluita, perquè això de la jornada pues, és un pas més, però la realitat és que bueno, es va crear la coordinadora des del mateix moment que Gallardo va anunciar la reforma de la llei. Està composta per diferents organitzacions, associacions de dones, són molt diverses, però s'hem juntat en la coordinadora i des del mateix moment que el senyor Gallardo va fer l'anunci famós de la reforma, pues estem medicinant al carrer. Esta és una més de les accions. El que passa és que, clar, fins ara s'estava dient, s'estaven donant dates que sempre s'han anat postergant, i ara pareix ser que el ministre ja té la intenció d'en octubre prendre la reforma de la llei. O sigui que ara, a partir d'esta jornada, ja veurem què passa el dia de després i quines accions tenim que fer, no? I bueno, també és important dir que això són accions que s'estan portant en tot el territori de l'Estat. El dia 28 van a fer-se moltes accions, però estan fent-se ja des de, ja dic, des del mateix moment que el senyor Gallardón va ser l'anunci, en tots els territoris de l'Estat s'estan fent accions, no?, en este sentit.
Uh-huh. I la llei de salut sexual i reproductiva, la que es va aprovar en el 2010, respon a totes les expectatives de les dones?
No, no respon a totes les expectatives de les dones en absolut, ni a les del moviment feminista. El que passa és que, a veure, és una llei molt important perquè va reconèixer el nostre dret a decidir sense autorització, sense demanar res, fins a les 14 setmanes d'embaràs, no?, i 22 en casos de malformacions. I això és molt important, que ahí no cal ni cal ningun informe ni res, no tenim aquest dret. Però és una llei que té mancances i és una llei que té moltes coses que no s'han desenvolupat. Per exemple, el tema de l'educació afectivo-sexual és un tema molt important, perquè si no estàs ensenyant a prevenir els embarassos no desitjats, pues no vas a acabar en els avortaments, no? I no, això no s'ha fet res. I bueno, l'educació afectivo-sexual val molt més enllà de la prevenció d'embarassos o de prevenció de malalties, no?, de transmissió sexual. Va per un model de sexualitat diferent a l'heteropatriarcal que coneguem, a l'heterosexual, per el respecte a la diversitat, altres formes de sexualitat, no? I això, pues, per supost, no se li dona ninguna importància. És molt important també el tema de l'objecció de consciència, que nosaltres demanarem des del moviment feminista que això se regulara molt, perquè, clar, què està passant? Primer, avortaments en la xarxa pública apenes estan realitzant. Costa molt que se realitzen, no? Normalment els metges pues, se acollien a l'objecció de consciència, no? I entonces això pues, és molt complicat. Al final els avortaments estan realitzant en les clíniques privades i en la xarxa pública pues, no. I va ser, bueno, és una qüestió avui en dia, continua sent una qüestió de qui té diners i pot acudir a una clínica, però bueno, moltes coses que en la llei censurem i critiquem, pues clar, és que ara no anem a tindre ni això, no? Ese és el tema, no? Que diu, bueno, más vale lo que tengo, per supost, o sea, anem a lluitar perquè aquesta llei se mantinga, encara que no responga a totes les expectatives nostres, no? Però és que és molt important que se mantinga i a partir d'ahí, pues continuar lluitant per a que al final, a veure, lo ideal seria que la dona poguera abortar quan vulguera, per supost, com en el cas de Canadà, no? Que no tinga que estar en un termini ni en un supòsit, no? Però, avui per avui, és una bona llei en comparació amb el que ve damunt, des de luego.
Sí, de fet, la pregunta, Macu, que volien comentar-te era eixa. La llei aquesta és equiparable a la dels països del nostre entorn? I si hi ha diferències, doncs, més o menys, quines són les més notables?
Uh-huh. Bueno, és important que esta llei és una llei que és de plazos i de supòsits, no? Lo que vol Gallardón precisament és llevar la llei de plazos, de terminis, diguem, no? Avui en dia la llei actual parla de que tenim 14 setmanes per a abortar lliurement, no necessites dictamen de cap tipus, no? O 22 en casos de malformació. I això és molt important perquè el que vol la reforma de Gallardón és parlar només de supòsits, que tampoc sabem, perquè ell no ha fet més que públic, pública la seva intenció de llevar els casos de malformacions per a poder abortar. O sea, que això no va ser ja, segons ell, una excusa per abortar, però no a parlar de més suposis, no? I, bueno, en general, pues, la legislació d'Europa, més o menys, bueno, pues, en diferents països, en el dossier que donem en la jornada està, pues, per exemple, normalment combinen indicacions i terminis, no? Alemanya, Àustria, sempre s'està parlant 12, de 12 setmanes és el termini normalment en la, la majoria de països, 12 hasta, fins a 22 en alguns, però normalment 12 setmanes, no? I ja dic, normalment combinant terminis i supòsits. I en el cas de Canadà, pues, és la millor, per supòs, perquè no, no té una legislació expressa, però perquè no té restriccions legals a la seva aplicació, no? Des dels 12 anys, per exemple, pues, les dones poden accedir al sistema sense autorització.
Des dels
12 anys, sense autorització paterna. I s'ha, diguem, que és la més...
La més flexible.
Sí, la més flexible, exacte.
Això,
en Canadà.
En Canadà, des dels 12 anys.
Des dels 12 anys. Clar, és que també quan parlem de l'edat, això és un altre tema, no? Que, per exemple, pues, l'edat legal en Espanya per a contraure matrimoni són 16 anys i 14 en una autorització expressa. L'edat per tindre relacions sexuals són 13 anys. Ara pretén canviar-la, sí, el senyor Gallardón, però, claro, te veus que per algunes coses, si queres, o per exemple, una xiqueta vol operar-se, posar-se més pit, i això sí que pot, sense autorització paterna. Però per abortar no, això és que és una barbaritat, no? O fer-se una operació d'estètica, no necessita una autorització paterna. Qualsevol intervenció quirúrgica pot fer-la en menys de 16 anys. Tanmateix, pues en el tema de l'avortament, pareix que sempre tens que tindre la tutela, no, del pare. Bueno, en aquest cas, sempre els pares, els polítics, els cures, tots, menys la dona, són els que volen decidir, no, sobre la maternitat.
Exactament.
El dret a avortar està reconegut per l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa. L'avortament, com hem dit, és un dret. La llibertat de les dones a decidir sobre el seu cos ha de ser respectada i els governs han de garantir aquesta pràctica accessible i segura. D'altra banda, com hem comentat adés, el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciat que reformarà la llei de 2010 per tal de substituir-la per una altra semblant a la de l'any 85, no? O més o menys. Si finalment es du a terme, què suposarà aquesta nova llei? A banda del que ens comentat ja, de que era de llevaria de terminis, no? Seria de supòsits, no?
Sí,
se saben quin supòsit seria?
No, a veure, ell només ha dit la seva intenció de llevar dels supòsits per a poder abortar el cas de malformació del fetus. Ha dit que no, això no va ser una excusa per abortar. I això és l'única cosa que ha avançat de la llei que pretén fer.
Ah.
Que supòsits quedaran quan el més fort de tots és este? Bueno, per supòs, està també risc per a la salut de la mare, violació, etcètera, no? Però, bueno, un supòsit molt important és en el cas de malformació del fetus i eixe, pues, ja ha dit que no va entrar en la llei, o sigui, que a partir d'ahí no sabem com va quedar.
Posarà la dependència, no? Vull dir, bona llei de...
Bé,
clar, perquè tot va lligat.
Clar, això és un altre tema, efectivament, que se retalla en dependència, que
clar,
les persones que tenen una diversitat funcional o sensorial o mental estan totalment desateses,
ara
totalment,
mateix.
Ara mateix.
Imagina't.
I ara mateix, pues, les dones han de tindre criatures en malformacions greus, que no saps ni quants anys van a viure, ni en quines condicions, ni qui va salvaguardar la seua vida, no? El dret a la vida, però en unes condicions mínimes, no? Entonces no sabem molt més de la llei, però no és que no sapien nosaltres, és que no sap ni el mateix govern. El senyor Gallardón no ha dit més que en alguna ocasió, bueno, més d'una ocasió, que el paper de les dones és ser mares i que va fer una llei, pues, que no va, que les dones no anirem a la presó, menos mal, per avortar, menos mal, però clar, no ha dit molt més, i només pues això, que el supòsit de malformació no va entrar dins de la llei. Què vol dir la reforma? Pues vol dir que la dona que vulga abortar, que no entre dins dels supòsits que fixe la llei, pues ho tindrà que fer fora de l'estat espanyol, perquè així no va poder. O va ser dins de si, en condicions precàries i de risc per a la seva salut, i no poden oblidar que a l'any són 47.000 dones les que moren arran del món per causa d'abortos clandestins, o, si té diners, pues, anar-se a algun dels països que tenga una legislació en Europa per poder abortar, no? Però així, des de luego, lo va tindre molt mal. No va ser possible. Es va a llevar, pues això, el poder de decidir si volen o no ser mares. I això és que és molt fort. és molt fort, perquè a més pensen que la reforma de la llei pot acabar en el número d'avortaments, i això és mentira. Està demostrat que les dones continuaran avortant. El que sí que és de veres és que augmentarà les dones que moren a causa de l'avortament, no? En risc, però no va baixar el número d'avortaments, perquè les dones avortaran igual si tenen necessitat de fer-ho.
O fins i tot fomentarà el que es diu el turisme abortiu, no?
Efectivament. El que havia abans de la llei del 85, pues tornarem a patir-lo. Tornarem ahí.
És que sí. Tinguen recursos, aniran a Londres, no? I els altres seran clandestins.
La que tinga diners sí. Podrà, i la que no, pues tindrà que fer-se un avortament en condicions de risc, per supost. I bueno, pues lo que dius de la llei de la dependència, i també pues en criatures que no tinguen ninguna malaltia, no? Ninguna diversitat, però que, clar, que per una banda estan premiant, estan dient de premiar la maternitat, i d'altra, pues no estan donant cap tipus d'ajudes per a les dones que mares, no? Que se les ompli la boca en el tema de la maternitat, però després la realitat social és molt dura. És molt dura. Ja no cal que tinga una discapacitat la criatura. O sea, és que encara que no la tinga. És molt dura perquè no tens ajudes de cap tipus. Una família monomarental, pues molt pitjor, evidentment. Però bueno, així està la cosa i és el que tenim.
De fet, això en alguns articles, sobretot el comentava el que hi havia arrel de la plataforma estatal en defensa dels drets sexuals i reproductius, comentava això, que els col·lectius de dones que estan en situació de desigualtat o les xicones que no disposen encara de targeta sanitària, doncs amb el canvi de llei, doncs poden estar més desemparades, sí, encara.
Totalment desemparades i en situació de risc, d'exclusió social, totalment. Totalment. Uh-huh. I després una cosa, que no anirem a una reforma. Si se porta la reforma tal com estem pensant que va fer el senyor Gallardón, no va ser ja tornar a l'any 85, va ser pitjor, va ser més restrictiva, perquè en el 85 sí que entrava el supòsit de malformació de la criatura, no? Del fetus.
O sigui, que torna una llei que ni tan sols...
Que ni tan sols, o sigui, tornem molt més enllà, no? I clar, pues, això és... O sigui, no podem consentir-lo.
En compte d'anar endavant, anem a darrere. Sí. I, Macu, penses que és suficient l'educació sexual que s'explica als col·legis i instituts per tal d'evitar el nombre d'embarassos no desitjats i, per tant, els avortaments?
És que no s'està donant.
No s'està donant?
No s'està donant. És que ja fa prou mesos que se va llevar, havia una mena de concert entre conselleria, no? Centres de planificació familiar, pues donaven educació sexual en les escoles. I això se va llevar. Así al País Valencià, no sé si en la resta de l'Estat, però bueno, on este governant del PP, no.
Jo he intentat, per tal de preparar l'entrevista i això, per veure quines havien sigut les últimes accions que s'havien dut als instituts, no, i no. La veritat és que l'última que m'ha dit ha sigut de l'Institut Isabel de Villena de València. Jo hi vaig fer una recerca bastant ampla. Suposo que pot ser, però no ix.
No ix, perquè, a veure, no. Això deixa palesa qui està manant així, que és l'arquebisbat, no hi ha més. O sea, els cures diuen això no se pot donar i això no es dona. I després, pues clar, seria molt important una educació afectivo-sexual per a poder tindre embarassos, però també el que deia abans, no? Per a ensenyar altres models de sexualitat, no? Perquè la veritat és que tot està encadenat. Per exemple, pues la gent jove consumís molt el tema de la prostitució, i això ens ha de fer pensar què model estem ensenyant a la nostra joventut, no? Quin model de sexualitat. I bueno, pues també seria molt important pues ensenyar que pues això, que l'homosexualitat que està ahí, o la transexualitat, no? Que si continua sent un tema tabú, i les persones trans o les persones homosexuals són molt perseguides encara en els instituts, i tot això pues hauria d'ensenyar-se en l'educació afectivo-sexual, no? I després pues el número d'avortament en la gent jove pues també és un percentatge important, no?
Sí, de fet, mira, en la informació vam veure que hi havia un 155% de suïcidis perquè les dones no podien anar endavant en un embaràs no desitjat. Un 155%.
És brutal.
Això és brutal, de suïcidis. Ja de banda totes les que es diuen que perden la vida perquè estan en clíniques que són il·legals. En clíniques. Van a llocs que són il·legals. La veritat pues, és que la situació
terrible,
planta els pèls.
Terrible.
De puta.
Hi havia unes estadístiques, un estudi que ha fet la societat ACAI són les clíniques abortistes, no? L'organització que les engloba totes, pues, han fet un estudi i, entre altres coses, pues, bueno, detectaren que les dones que, per exemple, havien abortat, les preguntaven si tornarien a fer-lo i en un 62% dient que sí, que tornarien a fer-ho. Encara que hi haguera risc per a la seva salut en un 38%. No? Això vol dir que és molt important que quan una dona arriba a la decisió de que vol abortar, que ha d'abortar, és una decisió que la té molt meditada i que li costa molt. Llavors, clar, és que estem parlant de vida, clar, la de la dona. Perquè, bueno, abans de la llei del 85, per exemple, en Espanya, també, segons aquest estudi, morien entre 200 i 400 dones tots els anys víctimes d'avortaments clandestins. Això és el que anem a tindre ara.
Clar, és que...
Això és el que anem a tindre ara, no?, si tornem a una llei tan restrictiva, no?
De fet, una de les preguntes que volíem fer-te era just això. És un procés difícil fer d'avortar, s'ha de meditar molt i molts estudis comenten que hi ha moltes seqüeles. Es parla del que s'anomena depressió d'aniversari, que és quan s'acosta, doncs, el moment en què la dona, doncs, va avortar. Aleshores, és un procés difícil, però ha d'estar legislat d'una manera que li doni suport. Aleshores, si una persona, per exemple, vol dur a terme aquest procés, on pot anar? Així, hi ha algun lloc, doncs, que pugui anar a assessorar-se, sí, psicològicament?
Bueno,
o això també en les ajudes ha desaparegut? Perquè de vostè
en la teoria estan. En la teoria estan. Jo he enviat algunes persones, algunes dones jovenetes que m'han demanat informació al temps i han anat i se continua d'anar. És que, clar, bueno, en principi, estan lo que eren els antics centres de planificació familiar, són ara els centres de salut sexual i reproductiva, crec. Entonces, pues, una dona o un home, pues, volen informació sobre anticonceptius o, pues, per a interrupció voluntària de l'embaràs, pues, se poden dirigir així. Ahí les van a dir com fer-ho. I després, si necessita un tractament, una ajuda, pues, també disposen d'un servei de psicologia, no?, que poden, en un moment donat, pues, acudir ahí. De tota manera, el tema de les possibles seqüeles psicològiques també s'ha dit molt, no?, en aquest sentit. Jo crec que se diu molt també, pues, afavorint un poquet la cosa de provida, no?, del que s'anomenen,
sí,
provida.
Sí,
de, ah, no, és que, además, luego la mujer lo va a pasar. No, conec moltíssimes dones que han abortat i s'han llevat un pes de damunt.
Sí,
i no tenen recordatori, saps?
En l'article també comentava, clar, que hi havia un percentatge molt alt de dones que parlaven d'un alleujament.
Efectivament.
Perquè, clar, en una situació no desitjada, clar, per tant, ho alleugis en el,
clar,
moment.
Clar, de tot hi ha, no és una decisió fàcil i de tot haurà, no? Pues, haurà dones que potser sí que volien tindre una criatura i en aquest moment no han pogut tindre-la per mil circumstàncies i les haurà marcat molt, però que la majoria no estan en aquest supòsit. La majoria ha sigut, pues, això, llevar-se una càrrega de damunt molt fort. No?
Mm-hmm. Però vull dir, això també li passa a la gent que vol tindre'n i no pot tindre'n.
Efectivament.
És el poder de decidir si vull o no vull.
O no vol, efectivament.
No? Això és el que el crea un trastorn psicològic, si vols i no pots. No?
Exacte.
I que tingués una llei que t'empare per poder dur endavant qualsevol dels dos.
Efectivament.
Hi ha, doncs, lleis per altres coses, doncs, per a l'avortament.
Que no te traten, pues, com si fueras una assassina, no? Que és el que pretenen.
Exactament.
Que és el que pretenen, ensenyar-te, pues, el que pretenien, era així, ensenyant-te un DVD en lo que era un fetus i unes coses fortíssimes, no? O sea, te fan sentir que eres una mala persona o una assassina, que no n'hi ha dret a això, no n'hi ha dret a això, perquè quan una dona arriba a esa determinació,
és una,
no?, esa decisió
molt
és molt forta. I a mi, per exemple, pues, molta gent me dia, tu estàs a favor de l'avortament, sí, però jo tinc un fill i ara tinc un net i estic encantada de la vida. I si tingueren més, estaria més encantada encara, no?
Evidentment.
No té res que veure,
no,
per favor.
No.
Però no ho sé per què, és com que, ah, no, estàs a favor de l'avortament, deus estar a soles i no deus tindre, no? O sea, no té res que veure, no?
No, és tindre'l quan tu vulguis tindre'l.
Efectivament.
I depèn de les condicions, vull dir, tots els casos no són iguals,
efectivament.
De fet, vol dir, no tenim estadístiques, però l'IVI sempre hi ha llista d'espera,
sí,
no?
Sí, està clar.
Que hi ha molta gent,
sí, sí,
que vol tindre.
Que vol tindre, efectivament, efectivament.
De fet, en un article recent, s'han comentat l'altre dia, Elisa i jo, el 252% de dones, una barbaritat, doncs havia decidit a tindre un fill sola. I moltes havien acudit a les clíniques
d'inseminació de fertilitat. Sí,
exactament, clar. Aleshores. I les edats, doncs, unes edats doncs, uh-huh. que ja comença a acostar-se a tenir doncs, problemes per si la menstruació falla un poc més, sí. 30, 40 i escaig. Molta uh-huh. gent en aquestes edats doncs, uh-huh. sí que hi ha acudit i estaven soles. Per tant, la maternitat sí que està claro. Present. La gent, sí, sí. Les que coneixes que són mares de teu diuen és que tindre un fill és... És que és completament diferent. Veus la vida d'una altra manera, per tant, però el que cal és tenir emparades les persones que ho necessiten.
Efectivament.
Així que... No, bé.
Molt bé, maco. I ara voldríem que ens digueres on podem obtenir informació mm-hmm. per a inscriure's a la jornada.
Vale. Bueno, pues mira, la jornada serà en el Palau de Pineda, que està en la plaça del Carme, número 4, el dia 28 de setembre. Es comencem a les 9 i mitja i acabem a les 6 de la vesprada. Per a inscriure en la jornada heu de posar un correu electrònic a jornada dret a decidir, tot junt, jornada en xota, que hi ha gent que posa X. No, són valencians. Jornada dret a decidir, tot junt, @gmail.com. I també pues, tenim un grup en Facebook que té el nom de la coordinadora, coordinadora feminista valenciana pel dret a decidir, i tenim també en el Twitter, podeu trobar-nos per dret a decidir VLC, ¿vale? I res, fins el dia 24 de setembre se podeu escriure. La jornada és gratuïta i l'única cosa que s'hauria de pagar és si se queda a dinar la dona, pues, perquè això, clar, no podem assumir-lo, les organitzacions que estem, en cas de que se quede a dinar, pues, ha d'avisar-lo en el correu. El correu, per favor, si heu de posar nom, cognoms, un telèfon per a contactar i si se quedeu a dinar. I si voleu posar, si veniu d'alguna organització, alguna associació i voleu detallar-lo, pues, també per a després poder fer un seguiment. Uh-huh. I bé, i esperem que siga molta gent i que la jornada pues, que siga un èxit. Vos convida vosaltres també.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I ara escoltarem Màquina Band, una peça del primer disc de Vertigen, el nou projecte musical de Josep Nadal, cantant de la Gossa Sorda i Joan Palomares.
Ciutat, pels vells camins de l'hort amb els peus bruts de fang. Vindrem per Torrefiel, vindrem per Campanar, per l'Horta de Pinedo i pel camí del Real. Prendrem tots els carrers, la gent ens mirarà amb cara de sorpresa i cedint-nos el pas. Prendrem tots els carrers, la gent ens mirarà i enfilarem la nit, camí del centre urbà, on hem quedat a l'alba amb un grup de companys. Vindrem amb fanalets fets de meló d'Alger i canyes de les vores dels nostres barrancs. Destaparem la llum, les capses de cartró, d'on ixen papallones de mil colors. Destaparem la llum, les capses de cartró, plantar la bandera a les torres de quart. Traurem els mobles vells, les ombres del passat. Farem una foguera despertant la ciutat. Destaparem la llum, les capses de cartró, d'on ixen papallones de mil colors. Destaparem la llum, les capses de cartró, on cridarem llums de ser. Per tu una vez, ve tan rapid i accés, per tu el migdia crema.
Estàs en Pleiades.
En la 102.5 de l'FM. En Pleiades millorem el llenguatge.
Comentarem les paraules fetus i delicte, relacionades amb el tema de què hem parlat avui amb Macu Gimeno. Elisa ens llegeix tot seguit unes propostes d'oracions.
En l'home, l'estat de fetus s'ateny a partir del tercer mes de gestació. Fins al 1985, l'avortament era considerat com un delicte a Espanya.
Pel que fa a la paraula fetus, ve del llatí fetus, fetus, que significa fruit de del part o generació. En aquest cas ens referim a l'embrió dels vivípars, des del moment en què les principals estructures anatòmiques es diferencien fins al naixement. El que hem de recordar és que cal evitar usar el barbarisme feto. D'altra banda, quant al mot delicte, es refereix a la infracció de la llei que pot cometre alguna persona. Recordeu que cal evitar usar el mot delit, que en aquest sentit és un barbarisme, ja que en valencià delit en realitat vol dir viu plaer. Per acabar aquesta secció, avui explicarem aquesta frase feta. Elisa ens llegeix una altra oració.
Durant molts segles, les dones han passat per l'adreçador en qüestions relacionades amb la sexualitat.
Aquesta expressió, passar per l'adreçador, vol dir que s'obliga alguna persona a fer alguna acció, vulga o no vulga.
I a continuació escoltem la cançó Pluja de maig del disc Intent de poema, de Vertigen.
Cauen les gotes de la pluja al mar. Pluja de maig, línia de fuga i un punt fixe a l'horitzó, cap on van tots els vectors. Pluja de maig, línia de fuga, veus com cauen els estels, el lloc on miren els teus peus. S'ha podrit la conjuntura i sovint em posa de mala llet. No preocupes, mea culpa, intentaré fer com si res.
Pluja de maig, línia de fuga, estic fuminen els anells com núvols travessats pel vent. S'ha podrit la conjuntura i sovint em posa de mala llet. Serà que em falla l'estructura que neutralitza el meu cervell.
Però avui tinc gana de festa, avui se me'n va de les mans. Vull tastar la mentida, tota la poesia dels moments més vulgars. Però avui tinc gana de festa i sé que no tinc 20 anys. Però amb l'edat la cordura pot tornar-se tortura, jo me'n vaig cap al bar.
Plèiades, en UPB Ràdio, en la 102.5 de l'FM.
En Plèiades, preguntant, es va a Roma.
En la secció Preguntantes va a Roma, continuem la nostra sèrie dedicada als escriptors valencians contemporanis en la nostra llengua. I avui us parlem d'Isabel Clara Simó Montllor, escriptora i periodista, una de les figures més populars de la literatura actual en català.
Naix al Coll el 1943. Es llicencia en Filosofia a la Universitat de València, on fa coneixença amb els primers grups nacionalistes sota el mestratge de Joan Fuster. Es dedica a l'ensenyament que exerceix a Figueres, Alt Empordà, a Catalunya, on ocupa una plaça de professora a l'Institut de Batxillerat. El 1968 es casa amb el periodista fundador de la revista mensual Canigó, la qual tenia prohibit publicar cap article en català. Jo li vaig suggerir, recorda l'escriptora, que férem algun articlet a veure què passava. I al final el vaig fer. El van publicar i va fer tanta il·lusió que tothom a Figueres me'n parlava. I en van fer un altre. I de mica en mica ens vam trobar amb una revista en català que tenia un article petit a final en castellà, per a poder fer la trampa del bilingüisme. El 1973 s'instal·là amb la família a Barcelona i del 1972 al 1983 dirigeix Canigó, convertit en setmanari. El 1999 la Generalitat de Catalunya li atorga la Creu de Sant Jordi.
Al llarg de 4 dècades, Isabel Clara Simó publica amb un gran domini de l'ofici d'escriure una 50ena llarga de títols, principalment de narrativa, però també de poesia, teatre, assaig, guions radiofònics i televisius, prosa memorialística i traducció. Això, a més dels articles publicats en premsa. El 1978 inicia la seva trajectòria literària quan guanya el Premi Víctor Català amb el recull de narracions És quan miro que hi veig clar, en el qual ja es pot entreveure el camí que seguirà la seva producció de ficció, una literatura que pren com a referent el món real, la realitat quotidiana. En les seues novel·les i contes, Simó vol retratar les diferents facetes de la comèdia humana. La seua narrativa recrea personatges complexos que mantenen relacions conflictives i que l'autora presenta en relats ben estructurats i amb un acurat treball de llenguatge.
Destaquen, entre d'altres, les novel·les Júlia, 1983, basada en els fets històrics de la Revolució del Petroli, a l'Alcoi de finals del segle XIX. La Salvatge, 1993, guardonada amb el Premi Sant Jordi, traduïda a nombrosos idiomes i amb reedicions constants. El Mossèn, 1994, biografia novel·lada de Jacint Verdaguer. La Innocent, 1995, Premi València de Literatura. El Professor de Música, 1998, una novel·la ambiciosa i exigent amb el lector, guardonada amb el Premi dels Escriptors Valencians. O Amor Meva, 2010, Premi Joanot Martorell de Gandia.
També cal esmentar l'enorme acceptació que han tingut les novel·les que ha publicat en col·leccions per a joves, Raquel, Joel, etc. Ha elaborat guions per a ràdio i televisió, com ara la telesèrie La Granja, de TV3. Ha fet diverses incursions en teatre, amb les obres Còmplices i La Visita, amb la qual rebé el Premi de Teatre Ciutat d'Alcoi. Cal destacar, a més, la seva tasca periodística, iniciada amb els primers articles a Canigó i ampliada a partir del 1999 a la columna diària De Fil de Vint, del diari Avui. Isabel Clara Simó hi ha desenvolupat un articulisme compromès, combatiu i amb un fil d'ironia que ha aconseguit un gran nombre d'adeptes.
Tant en el seu vessant de periodista com en el d'escriptora i de personatge públic, amb aparicions freqüents en tertúlies a la ràdio i a la televisió, Isabel Clara Simó ha mantingut sempre un ferm compromís amb la seua condició de dona d'esquerres i amb la defensa de les llibertats individuals i col·lectives. El 2013 és nomenada filla predilecta i reconeguda amb la medalla d'or de la seua ciutat natal, Alcoi. Constantment es fan reedicions de la seua obra i traduccions a diversos idiomes.
Bé, i després d'escoltar aquesta breu presentació de la vida i obra d'Isabel Clara Simó, que hem estret del lloc web de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, us convidem a tastar un bocí de la seua obra novel·lística. Sentirem ara un fragment de Júlia, en què l'autora retrata hàbilment la mentalitat del seu personatge, Miquel Romeu, empresari industrial alcoià del segle XIX.
Els pares de Miquel Romeu, rurals i petrificats, ignoraven i temien la cultura, i el fill va mantindre tota la seva vida una ignorància massissa. En sa casa mai no es va veure ni un sol llibre, fora dels llibres de resos que hi havien portat la dona i la sogra. Però era un xicot emprenedor, i l'ambient estantís de sa casa el feia bufar com un cavall espantat. Va viatjar, va conèixer indústries, va establir contactes amb altres industrials i es va ensinistrar de tal manera en el negoci del teixit que podia donar lliçons a Barcelona. Però la cultura mai no el va temptar, ni veia cap mal a haver de seguir les cartes comercials amb el dit índex i pronunciant amb els llavis les envitricollades síl·labes de cada paraula. Si va fer un mal paper en algun dels ambients que els seus viatges l'obligaren a freqüentar, ni se'n va adonar, ni podia haver-ne patit. El que compta és produir, la resta són punyetes. Tant si hi havia al seu davant senyores com carreters. Quan estava perplex, tenia el costum de dir, amb les mans a les anques i brandant el cap, «Ai, collons, collonets, collonassos!»
I ara passem a plantejar-vos la pregunta d'avui. Com hem dit, l'acció de la novel·la Júlia fa referència a uns fets històrics esdevinguts al Coi i coneguts com la Revolució del Petroli. Ens podríeu dir quan va ocórrer exactament aquesta revolució? Repetim la pregunta. Quan va ocórrer exactament la Revolució del Petroli? Us recordem que en el blog de Pleiades, en pleiadesupd.blogspot.com, podreu trobar la secció de preguntantes va Roma d'avui. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta de la setmana passada en què us preguntàvem quina ciutat nord-americana apareix en el títol d'una de les obres assagístiques de Joan Francesc Mira. I la resposta correcta és la ciutat nord-americana de Houston. Apareix en el títol Cap d'any a Houston, Texas, en què Mira recull textos assagístics breus que prèviament s'havien publicat en la premsa. I aquesta setmana la persona guanyadora és Marina Torres Segarra. Marina, quan vulguis t'esperem al Centre d'Autoaprenentatge de València perquè arreplegues el teu premi.
Ajudes.
Formació.
Cinema.
Concerts.
Tot, ara,
en l'agenda de l'àrea de promoció i normalització lingüística.
I en les notícies del Servei de Promoció i Normalització Lingüística us comuniquem que del 19 al 30 de setembre s'obre el termini d'inscripció als grups de conversa en valencià dels nivells d'iniciació A2 i B1 i d'aprofundiment B2, C1 i C2. La inscripció es podrà fer a través del formulari que està disponible en la pàgina web del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, en l'enllaç referent a convocatòria i formulari d'inscripció als grups de conversa. Per a qualsevol dubte, podeu dirigir-vos a l'adreça del caf-vera@upvnet.upv.es. També us recordem que durant tot el curs estarà oberta la matrícula per a les aules virtuals. La inscripció, com us he dit, tot el curs estarà oberta. S'hi ofereixen tres espais que corresponen als nivells de coneixement de valencià B2, intermedi, C1, suficiència, i C2, superior. La inscripció es fa també a través d'un formulari que es troba en la intranet i també en la pàgina web del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, en l'apartat Aprèn Valencià, autoformació a través de les aules virtuals. Han intervingut
Débora Escrivà
i Elisa Giner. I amb aquestes paraules de Mary Wollstonecraft ens acomiadem fins la setmana que ve. Em declaro en contra de tot poder cimentat en prejudicis, encara que siguin antics.